L'Iran no negociarà la pau amb els Estats Units fins que Israel no aturi la guerra al Líban. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'acord de treva a l'Orient Mitjà entre els Estats Units i l'Iran, assolit la matinada de dimarts a dimecres, preveia que demà començarien unes converses de pau al Pakistan. A hores d'ara, però, el règim dels ayatolàs no anirà a aquestes converses, Joan Bota.
L'Iran denuncia que els atacs d'Israel al Líban són una violació flagrant de les condicions de l'alto al foc, el trànsit per l'estret d'Hormuz tampoc s'ha normalitzat i tot plegat constata la feblesa de la treva.
Connectem amb Teheran i amb Washington. Sergi Roca i Oriol Serra.
Ho diuen del dret i del revés totes les autoritats del règim que han parlat en les últimes hores. L'alto el foc al Líban també és innegociable. I si això no passa, si no hi ha aquest compromís, les negociacions no començaran. Hem comprovat que això afegeix encara més incertesa en una economia al límit.
El vaticini de treva fràgil del vicepresident nord-americà J.D. Vance s'està complint. A menys de 24 hores de l'inici de les negociacions, Donald Trump ja ha acusat l'Iran de no estar complint el que s'havia acordat perquè Teheran no ha reobert l'estret d'Hormuz.
Mentrestant, al matí de Catalunya Ràdio, avui, la vicepresidenta primera de la Comissió Europea, Teresa Ribera, ha admès les limitacions que té Europa a l'hora de respondre a guerres, com per exemple la que hi ha ara a l'Orient Mitjà o a Ucraïna.
Com a responsable comunitària de transició neta, però Ribera descarta que la resposta a l'encariment del petroli o el gas fruit d'aquests conflictes pugui ser permetre contaminar més a les energètiques.
Que en estos momentos muchos pueden tener la tentación de romper la baraja y eliminar esa agenda de transformación tan importante que se ha activado y que se ha convertido, permítame la expresión, en una agenda de libertades, de autonomía y de resiliencia, pues yo creo que hay que decir que no.
En aquest context, un dels països de la Unió Europea, Hongria, celebra eleccions aquest diumenge amb la possibilitat real de derrota de l'ultranacionalista Viktor Orbán, aliat a la vegada de Donald Trump i de Vladimir Putin. Enviat especial a Budapest, Xavier Vilà.
La ingerència estrangera centra el debat a les últimes hores de la campanya electoral aquí, amb rètols al voltant de Budapest, mostrant, equiparant el líder de l'oposició i virtual guanyador Peter Magyar a Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès. Fidesz, el partit d'Orbán, diu malgrat tot que guanyaran.
I aquí a Catalunya, les universitats catalanes guanyaran pràcticament 700 places noves per estudiar medicina des d'ara i fins al curs 2031-2032. Mònica Mas.
Segons el govern, es doblarà les places actuals per estudiar medicina, és a dir, es passarà de les 1.333 actuals a les més de 2.025 l'any 2031. I ja aquest pròxim curs oferiran 195 places noves de medicina, això sí, en tres universitats privades. No serà fins al curs 28-29 que arribarà el gruix principal d'augment de places a les universitats públiques.
I al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de les tensions entre la direcció d'Esquerra Republicana i el seu cap de files a Madrid, Gabriel Rufián, pel seu projecte d'aglutinar els partits que hi ha a l'esquerra del PSOE.
I ens fixarem en l'Ajuntament de Ripoll, on l'alcaldessa Sílvia Orriols ha aconseguit aprovar els pressupostos gràcies a l'abstenció dels regidors del PSC. El partit ja els ha demanat explicacions.
Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Avui, Marta García amb dos plats forts de futbol.
D'entrada, el Madrid-Girona, que obri la 31a jornada de Lliga en el Bernabéu avui a partir de les 9. El Girona té les baixes de Benat i, finalment, també de Blin. I demà, derbi. Barça-Espanyol amb un equip blaugrana focalitzat en la Lliga, malgrat la importància de la Champions, que reconeix el tècnic Hansi Flick. De fet, sentirem els dos tècnics, a Flick i a Manolo González. I atenció també al Barça de bàsquet. Després de la derrota de dimarts contra el Panathinaikos i l'autocrítica de Xavi Pascual, avui els blaugraners visiten la pista del Mónaco. Torna Juan Núñez després d'un any de baixa.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs amb congestió però sense gaires incidències. A les dues rondes, a la ronda de dalt cap a Trinitat, des de Pedralbes, a la litoral en sentit Besòs, al punt de Zona Franca i també del Fòrum a la Barceloneta en sentit contrari. I també veiem bastant ple avui el nus de la Trinitat d'entrada cap a la capital i ja va plena també AP7 i B30 a Cerdanyola, però a direcció Girona.
I a les portes del cap de setmana, a més, mogut. Haurem de preguntar el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Dic cap de setmana mogut perquè em sembla que tindrem de tot una mica, no?
Mogut, dinàmic i amb un canvi que, si ara mires per la finestra, no t'esperes, perquè avui sol i calor, cap mena d'adversitat, arribarà pols amb suspensió pel sud i per la costa aquesta tarda, 28, 30, 31 graus, déu-n'hi-do, en punts del Pla de Lleida, a la Vall de l'Ebre i també més de 28, 29 a la Costa Brava i punts a Girona. Fa un dia de juny en alguns indrets. Bé, demà es comença a ennuvolar una mica a l'interior a partir del migdia, matí amb sol o núvols prims, aquest sol més abundant a Girona i Barcelona, la temperatura es manté, o de nit puja un parell de graus, per tant nit de plena primavera, i després a la tarda es va ennuvolant, la temperatura baixarà 2-3 graus, perquè doncs demà ja no farà tan sol a la tarda, i algun primer ruixat pot caure demà al vespre cap al Pallars o la Vall d'Aran. Atenció, ja diumenge, aquest és el canvi que sembla mentida que arribarà, perquè al matí en principi no ha de ploure, migdia i tarda algun ruixat en punts de Lleida, i entre la tarda i el vespre, insistim, no pas la pluja tot diumenge, sinó serà ja final de tarda, vespre i nit, quan arribarà aquesta pluja a l'interior, a Ponent, Lleida, Tarragona, Catalunya Central, Tarragona, Ebre, i al final del dia arribaria també Girona i Barcelona. Cota de neu, atenció, baixant de 2.000 metres a 1.300, i és que la temperatura en dos dies caurà més de 15 graus al Pirineu, baixarà de 5 a 8 graus a l'interior, baixarà uns 4 o 5 graus a la costa.
Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. Incertesa al voltant de les negociacions de pau que els Estats Units i l'Iran haurien de començar demà mateix a Islamabad. La República Islàmica de l'Iran ha advertit que si Israel no aplica la treva al Líban, no participarà a les converses, i ara mateix res fa pensar que els atacs israelians s'aturin al Líban. A més, Teheran manté les restriccions de pas a l'estratègic Estret d'Hormuz, condició irrenunciable pels Estats Units de Donald Trump. Enviats especials a Teheran, José Antonio Rodríguez i Sergi Roca, bon dia.
Hola, bon dia. A hores d'ara ningú té la certesa, ja no que es puguin fer unes negociacions realistes, possibilistes, sinó ni tan sols que comencin. L'Iran no es cansa de subratllar que seure's a la taula passa perquè Israel deixi de bombardejar el Líban. Ho ha dit el president del Parlament. Ho deixa entreveure el president Pezeshkian. I ahir, Mujtaba Khamenei, el líder suprem, també esmentava la importància del Líban en l'eix de la resistència. S'ho creguin o no, es veuen forçats a no deixar abandonats Hezbollah, que sí que continua atacant Israel en resposta als seus bombardejos. Veurem si se'ls escolten les seves crides. Per reforçar-les, les manté l'Iran manté el bloqueig d'Hormuz. Són conscients que el control de l'estret és l'única manera de pressionar Donald Trump perquè convenci directament després Benjamin Netanyahu.
I aquesta incertesa, Sergi, com afecta a l'economia iraniana?
Està cada vegada més enfonsada. Hem fet un petit exercici de visitar diverses botigues i parlar amb els venedors, alguns d'ells propietaris dels negocis. Primer, el centre de Teheran. L'abast no està venent ni una sola sabata. Se li acumula la pols i és evident que està al límit.
Estem ben fotuts. Teníem el dia del pare i l'any nou persa, dates en què venem molt. Al gener, protestes i molta gent morta, i l'any nou sota els bombardejos. Tots s'han anat a la merda.
Ens movem més al sud, al Gran Bazar. Tot i ser festiu, es nota que és el cor del petit comerç. Hi ha gent, però poques vendes. En Hamid tampoc es treu el gènere de sobre.
Estem sota zero, ens estem gastant tot el capital, tots els estalvis. Quatre mesos així, primer les protestes, després la guerra, tot a pitjor. Si s'allarga 2-3 setmanes més, acabaré sent un captaire.
I provem després en un lloc de menjar. La raó no ho veu tan negre, però sí que és pessimista.
Les protestes del gener van obligar a tancar negocis. El febrer va millorar, però amb la guerra tot ha empitjorat. Aquí al costat, algunes botigues van quedar malmeses pel bombardeig d'una comissaria.
I veiem l'edifici policial en qüestió, absolutament esbudellat per un míssil, mentre els venedors al seu costat criden que els preus estan rebaixats.
Doncs aquesta és la situació a l'Iran. Mentrestant, a l'espera de saber què és el que passa amb aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran, Donald Trump denuncia que el règim dels ayatolars no està respectant el pacte per reobrir l'estret d'Hormuz durant la treva. Trump també adverteix Teheran que no cobri cap peatge, com sembla que ha fet amb els pocs petroliers que hi han pogut passar fins ara. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Per part nord-americana, la situació s'encara amb la mateixa fragilitat i desconfiança que per part iraniana. El president Donald Trump acusa l'Iran d'incomplir l'acord fonamental de permetre la circulació de mercants per l'estret d'Hormuz i també ha advertit Teheran que ni se li acudeixi cobrar-hi peatges. El primer ministre britànic i el president dels Estats Units han dibuixat la logística de l'operatiu occidental de vigilància de l'estret les últimes hores. Ho avançava des de Washington Mark Rutte, el secretari general de l'OTAN.
Sobre l'estret d'Hormuz, el que hem vist sota el lideratge de Keir Starmer i els 34 països que treballen al costat dels Estats Units és un acord i un compromís compartit que l'estret no pot continuar tancat, que s'ha d'obrir i s'ha de mantenir obert.
Per cert, Washington podria ser l'escenari la setmana que ve de les negociacions entre Israel i el Líban, una de les claus per a que les altres negociacions entre els Estats Units i l'Iran es puguin desencallar. El tema central serà el desarmament de Hezbollah.
Bé, doncs en aquest context, aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, la vicepresidenta primera de la Comissió Europea ha lamentat el poc marge de maniobra que té la Unió Europea per respondre a les guerres actuals com la d'Orient Mitjà. Teresa Ribera també ha reconegut les dificultats de Brussel·les davant de les tensions que generen Rússia, els Estats Units o els europeus díscols com Hongria, que trenquen, ha dit, el consens dels 27, Mireia Salà.
Sí, sobre l'abast de la crisi, Rivera admet que no se saben els efectes ni la durada d'una destrucció tan important de la capacitat de producció de gas i petroli al Golf Pèrsic. La vicepresidenta europea insisteix que cal seguir transformant el model energètic europeu per reduir la dependència dels combustibles fòssils, un producte que Europa no produeix, però que necessita. A banda, Teresa Rivera no veu bé que es permeti a les empreses energètiques poder contaminar més a canvi de no apujar els preus de la llum, tal com s'ha plantejat en alguns països. Ho ha dit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
Que en estos momentos muchos puedan tener la tentación de romper la baraja y eliminar esa agenda de transformación tan importante que se ha activado y que se ha convertido, permítame la expresión, en una agenda de libertades, de autonomía y de resiliencia, pues yo creo que hay que decir que no.
Teresa Rivera diu que s'està treballant en diverses mesures a curt termini per activar en situacions d'emergència que es basen en el que ja es va fer amb la pandèmia o en la invasió d'Ucraïna.
Bé, anem a un altre conflicte que tenim obert. Rússia i Ucraïna aturaran la guerra de forma simbòlica durant aquest cap de setmana amb motiu de la Pasqua ortodoxa. Mentrestant, Putin i Zelensky intenten influir en Donald Trump per tal que prengui la decisió que més els beneficia pel que fa a les sancions al petroli rus. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Malgrat que fa dies que el president ucraïnès proposa una nova treva de Pasqua, finalment Putin se l'ha fet seva i ha anunciat que començarà demà dissabte a les 4 de la tarda i acabarà diumenge a la mitjanit i que es tracta d'un gest estrictament humanitari. Zelensky ja ha deixat clar que la respectarà, però que voldria que aquest alto el foc s'allargués més enllà del cap de setmana. I el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, li ha respost que això és possible si entrega tot el Donbass.
Мы хотим не перемирие.
No volem una treva, volem una pau estable i duradora. Aquesta pau podria arribar avui mateix si el president Zelensky pren la decisió adequada.
Zelensky espera que amb la pausa de la guerra a l'Iran, Trump recuperi les sancions de les petrolieres russes, unes sancions que va aixecar temporalment per combatre la pujada dels preus mundials de l'energia. Precisament per evitar-ho, el negociador rus Kirill Dmitriev es troba ara als Estats Units mirant de convèncer l'administració nord-americana perquè prorrogui la mesura.
I mentrestant, no passa sovint que els Estats Units i Rússia apostin pel mateix candidat en unes eleccions a Europa. Però aquest és el cas d'Hongria, on diumenge aquest candidat preferit, que és l'ultranacionalista Viktor Orbán, podria perdre el càrrec de primer ministre hongarès que ha ocupat els últims 16 anys. La campanya electoral entra ara a la recta final en un clima tòxic de desconfiança i d'acusacions greus de desinformació adreçades a Moscou. Enviat especial a Budapest, Xavier Vilà.
Hongria votarà diumenge sota l'ombra de la sospita. Les múltiples revelacions recents que connecten Budapest amb Moscou en forma d'àudios interceptats on el govern Orbán ofereix a Putin informació sensible de la Unió Europea han desencadenat una onada de desconfiança entre l'electorat aquí. Això ha beneficiat el rival d'Orbán i favorit a les enquestes, Peter Magyar, però alhora ha polaritzat el país i ha fet aflorar el pitjor de la societat, segons ens deia l'analista polític Janos Betlen.
El gobierno acusa la oposición de querer desviar el dinero de los húngaros en Ucrania. La oposición sospecha que el gobierno sería dispuesto a enviar soldados húngaros en el estrecho de Hormuz, en la campaña quedan pocos límites morales.
Bedlem també ens deia que Orbán no provocarà un cop d'estat si perd, però que engegarà tot seguit una operació retorn. Un retorn al poder que ha controlat els últims 16 anys.
És un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida les notícies d'aquí de Catalunya.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
I ara, la solidaritat torna a ser la protagonista. El teu testament pot impulsar la recerca de demà. Incloure Vall d'Hebron al teu testament solidari és una manera de donar suport a la recerca i de contribuir a avenços científics per millorar la salut. Millors diagnòstics, tractaments més efectius i menys efectes secundaris. La recerca avança gràcies a persones compromeses amb el futur de la salut. Vall d'Hebron farà que el teu llegat es converteixi en hores dedicades a la investigació. Fes que la teva herència també sigui impuls, progrés i futur per la recerca. Descobreix com fer-ho a www.attestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
Del 16 al 19 d'abril arriba la 37a Mostra Igualada, la fira d'espectacles infantils i juvenils. 41 espectacles i 114 funcions de teatre, música, circ, dansa, titelles i clown per a totes les edats. Tota la informació i entrades a mostraigualada.cat. Ajuntament d'Igualada i Generalitat de Catalunya.
Benvolgut professional. A Obramat t'oferim una àmplia gamma de pintures, revestiment de façanes i eines de pintor amb la garantia de les marques líders.
20 anys construint junts. Obramat.
Aquest Sant Jordi, un llibre, una rosa i Rosalia. Emporta't el llibre Rosalia, por ahí por Barcelona. Descobreix com la intuïció de l'artista i el mestissatge sonor de Barcelona han construït el personatge que ha assolit fama planetària. A partir del dissabte 11 al quiosc, per només 14,95 €. Amb La Vanguardia.
Catalunya migdia.
Passant 3 minuts d'un quart de 3. Les universitats catalanes guanyaran pràcticament 700 places noves per estudiar medicina des d'ara i fins al curs 2031-2032. D'aquestes places, el 70% seran en centres públics. Es tracta d'una de les mesures del Pla Integral dels Estudis de Medicina a Catalunya per augmentar l'oferta de places actuals i repartir-les millor per tot el territori i pal·liar, en un futur, la falta de metges els pròxims anys. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, quan es començaran a oferir aquestes noves places?
Doncs aquest setembre ja hi haurà 195 places noves de medicina a 3 universitats, això sí, privades. La Ramon Llull, la Bat Oliva i la Universitat de Vic. No serà fins al curs 28-29 que arribarà el gruix principal d'augment de places a les universitats públiques, prop de 500 fins al 2032. L'increment permetrà arribar a les més de 2.000 places al primer curs de medicina. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Necessitem més metges i metgesses i necessitem que els nostres joves que volen dedicar-s'hi ho puguin estudiar a les universitats catalanes. Per això ens vam comprometre a augmentar un 50% les places per cursar Medicina a Catalunya fins l'any 2031. De les actuals 1.300 i escaig, 1.333, fins a 2.000 places. No?
També s'agilitzaran les acreditacions de centres sanitaris perquè puguin ser hospitals universitaris on els alumnes hi facin la residència després. Núria Montserrat és la consellera d'Universitats.
Fer el sistema més porós per poder fer aquestes acreditacions en CAPs, EAPs o hospitals com a hospitals universitaris perquè necessitem que el talent també pugui circular pel territori.
Una incògnita és saber si el fet de formar més metges es traduirà en més places MIR d'especialització, una decisió que només depèn del govern espanyol. Tampoc queda clar que aquest augment faci baixar la nota de tall pels estudiants catalans.
Passant gairebé 20 minuts de les dues, ho acabem de saber, els dos regidors del PSC a Ripoll posen els seus càrrecs a disposició del seu partit després de salvar ahir a la nit els pressupostos de Sílvia Orriols amb la seva abstenció. Ho han comunicat després que la Federació del PSC a les comarques gironines els desautoritzés. Com dèiem, és notícia d'última hora. Anem a Girona. Núria Peraire, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, en un comunicat que acabem de rebre, els dos regidors assumeixen l'error i diuen que han posat el càrrec a disposició del partit. Segons expliquen, l'abstenció va ser producte d'una decisió presa exclusivament en l'àmbit de l'agrupació i no es pot traslladar a un escenari, diuen, que traspassi el caràcter local. Prèviament, en un altre comunicat, la Federació del PSC de les Comarques Gironines parlava de desacord absolut amb la decisió dels regidors i deien que aquests regidors es van abstenir per permetre que Aliança Catalana aprovés els pressupostos i això ha comportat aquesta polèmica. El portaveu dels socialistes a Ripoll, Enric Pérez, va justificar així l'abstenció durant el ple.
De motius, en sobrarien per votar-hi en contra, però no ho farem perquè tampoc volem anar-nos-en un altre cop a un escenari d'emocions de confiança, de tornar a posar Ripoll al foco i de perdre el temps tots plegats.
La Federació Socialista explicava també que no estava al cas d'aquesta decisió. L'alcaldessa Sílvia Orriols, en un missatge a les xarxes socials, retreu a la Federació del PSC aquest comunicat en què criticava els regidors i ella els agraïa la responsabilitat institucional. Així es va expressar Sílvia Orriols al ple.
És un pressupost coherent, és un pressupost beneficiós per Ripoll i pels ripollesos i per això doncs, demanaríem que en un acte de responsabilitat s'abstinguessin i permetessin que doncs, puguem aprovar-los.
I també Junts ja ha fet córrer per les xarxes un vídeo amb una imatge modificada del cartell de Sant Jordi de Barcelona, on la parella que es fa un petó són Sílvia Orriols i Salvador Illa.
Bé, doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de Girona, des de Ripoll concretament. I encara en plena política, Esquerra Republicana ha tornat a tancar la porta a la proposta de Gabriel Rufián de fer un front unitari de les esquerres per frenar l'extrema dreta a Espanya. La direcció del partit no s'ha mogut ni un mil·límetre, tot i que el seu cap de files al Congrés continua tibant la corda. En un acte amb Irene Montero, de Podem, Rufián va tornar a demanar ahir al vespre als republicans que es facin seva la proposta que ell defensa i, a més, que la liderin a Catalunya, Marta Corbalán.
L'endemà de l'acte, la líder de Podem, Ione Belarra, ha tingut avui una trobada informal amb la direcció d'Esquerra a la seu dels republicans a Barcelona. Tot i el rebuig del seu partit, Rufián no s'arronsa, manté el pols i ahir va insistir que cal un front ampli i unitari de les forces que estan a l'esquerra del PSOE i també les sobiranistes per parar els peus a l'extrema dreta.
Cal confluir electoralment, perquè si no ens mataran per separat. I jo li demano al meu partit que lideri això. I si em va el càrrec, me vull pa mi casa.
La direcció d'Esquerra comparteix amb Rufián que cal frenar l'extrema dreta, però no amb un front unitari. Els republicans insisteixen que la seva prioritat és Catalunya i asseguren que ells poden ajudar, però no poden resoldre les disputes de l'esquerra espanyola. A més, la direcció també discrepa del fet que Rufián situï el seu partit a l'esquerra del PSOE. Els republicans defensen que són una força que ha d'ocupar l'espai polític que va des de l'esquerra fins al centre i no perdre de vista el discurs nacional. A banda del desafiament de Rufián, Oriol Junqueras haurà de lidiar ara amb un altre pols. Alguns sectors crítics del seu partit han demanat avui formalment que la direcció consulti la militància sobre si Esquerra ha de continuar donant suport o no al govern de Salvador Illa perquè, segons creuen, no s'està complint el pacte d'investidura.
I encara més reaccions a l'acte d'ahir i les paraules de Gabriel Rufián, no només a l'acte, sinó també ahir al matí de Catalunya Ràdio. Els comuns es reivindiquen després d'aquest acte en què no se'ls va ni tan sols esmentar, tot i que Gerardo Pisarello s'asseia entre el públic i que Xavier Domènech n'era el presentador. El portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, creu que no s'entendria una confluència d'esquerres sense la segona força política a Catalunya a les últimes eleccions generals.
Si realment es parla d'un front democràtic, jo crec que avui també, no, ho ha reconegut la mateixa Montero, no té cap sentit no parlar dels comuns, no? I per tant, jo crec que evidentment passa per construir tots plegats i totes plegades, com hem defensat sempre. Nosaltres sempre hem defensat que s'havien de constituir candidatures també en Podem.
Més coses. D'aquí a 6 minuts seran 2:15. El govern espanyol aprovarà molt probablement dimarts que ve la regularització extraordinària d'immigrants. Les entitats socials denuncien que des que es va anunciar el procés s'han registrat estafes per la manca d'informació de les administracions i la desesperació de molta gent, Marriera.
Dimarts que ve ja podríem saber la lletra petita d'aquesta regularització que podria beneficiar més de 500.000 persones a tot l'estat, unes 150.000 a Catalunya. En declaracions a 3CAT Info, Victòria Columba, de regularització regularització ja, explica que les entitats ajudaran a fer els tràmits de manera gratuïta i demana no refiar-se de falses promeses.
Les entitats donades d'alta que el Ministeri publicarà probablement avui o el dilluns, la gent podrà fer els seus tràmits gratuïts sense l'estafa d'advocats que han cobrat entre 400 i 900 euros a la gent per llegir un esborrany.
Uns fets que des del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera, advocat en estrangeria i membre de la Junta de Govern de l'ICAP, nega de manera rotunda, són declaracions també aquesta emissora.
Hi ha molt intrusisme en la professió, i no que no em consta si hi ha un intrusisme que està fent, diguéssim, falses promeses, està oferint uns serveis que no pot oferir-los i que està cobrant uns diners per un servei que després no farà. A mi no em consta que hi hagi cap tipus d'estafa comesa per un advocat.
A més, insisteix que des del col·legi fa temps que preparen aquest procés per tal que es faci amb les màximes garanties i seguretat jurídica. A la regularització s'hi podran acollir les persones que demostrin que són a l'estat des d'abans del 31 de desembre del 2025, que acreditin almenys 5 mesos d'estada, que tinguin documentació en vigor i que no tinguin antecedents. I això els permetrà tenir permís de residència i treball per un any.
Doncs sobre aquesta regularització de mig milió d'immigrants, n'ha parlat també el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ho ha fet a més a Barcelona. Feijóo ha advertit que la mesura del govern espanyol va en contra del criteri europeu i ha demanat recuperar el control de les fronteres. Barcelona, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, el PP redobla l'ofensiva contra la mesura que aprovarà dimarts el Consell de Ministres i que ha de servir per donar cobertura a mig milió de persones sense papers. Tot i que en el seu dia Aznar va impulsar dues regularitzacions massives, aquesta vegada els populars amenacen de portar-la als tribunals i la fórmula de Feijóo passa per controlar les fronteres i endurir els requisits a les persones que entren a l'Estat.
Yo quiero que España y, por tanto, Europa tengan capacidad de decisión sobre quién entra y en qué condiciones. Quiero que España y, por tanto, también Europa tenga controles suficientes sobre algo tan obvio como los antecedentes penales y policiales de las personas que van a convivir con nosotros.
Feijóo ha dit en una jornada sobre política internacional organitzades pel mitjà Politico i la consultoria Vivarlet, el Cosmo Caixa, per on també desfilaran d'aquí una estona, a primera hora d'aquesta tarda, els presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez.
La llei contra la multireincidència entra en vigor avui. La nova norma condemna a entre 1 i 3 anys de presó els delinqüents que tinguin més de 3 condemnes fermes per furt. S'endureix especialment el càstig contra el robatori de telèfons mòbils i contra les estafes, Miquel Jarque.
Amb la nova norma, els furts de menys de 400 euros i que abans no comportaven presó es podran castigar amb fins a 3 anys en el cas dels telèfons. I les tauletes es té en compte que contenen dades personals valuoses i no tant el valor en si del dispositiu. Francisco Javier Pérez, portaveu de la Fiscalia de Barcelona, en declaracions al Catalunya al Dia, subratlla que s'incorporen les ordres d'allunyament a barris, municipis o espais concrets.
En casos, por ejemplo, de acciones cometidas en, por ejemplo, en el metro, en el aeropuerto, en establecimientos y demás, que se puede pedir el alejamiento de estos lugares, que antes se pedía, pero se imponía en sentencia. Ahora se puede pedir también de forma cautelar. Antes solo se podía imponer cautelarmente el caso de que fue una persona del mismo establecimiento a atemorizar a las mismas personas.
Albert Castells, alcalde de Vic, també en declaracions a aquesta emissora, demana celeritat a la justícia.
I esperem que es produeixi ja en fet de poder posar els punts sobre les is als delinqüents i multireincidents que volten pels nostres carrers. Només a dir, per exemple, tenim un grup de 9 persones que acumulen més de 106 detencions en 2 anys, no? I només han entrat a presó en 2 ocasions i encara un període curt de temps.
Les associacions de fiscals i també la Fiscalia de Barcelona s'esperen un increment de feina i lamenten que finalment la llei no hagi dotat de més recursos als jutjats.
I ja que parlem de policia, els Mossos d'Esquadra busquen 2 homes per un assalt violent a Arbeca, a les Garrigues. Van agredir i lligar un home de 76 anys per entrar a robar a casa seva. Lleida, Noelia Casellas, la investigació, però continua oberta.
Hola, sí, de moment no hi ha detinguts. Els fets van passar ahir quan 2 encaputxats van assaltar l'home en una finca de la seva propietat als afores del poble. Li van pegar i el van deixar emmordassat i lligat de mans. A més, li van prendre el mòbil i les claus per entrar a robar trobar a casa seva, que està al mig d'Arbeca. Quan hi van entrar van fer saltar l'alarma, que està connectada amb els familiars, i per això el van començar a buscar. Poc després el van trobar quan demanava ajuda. No està greu, però el van portar al cap de les Borges Blanques per atendre'l de les ferides que li van fer. Tal com han anat els fets, tot fa sospitar que els delinqüents coneixien la víctima i que l'assalt, per tant, va ser completament planificat.
El Departament d'Agricultura comprarà 500 trampes noves per vigilar l'expansió de la vespa asiàtica que s'alimenta de molts dels pol·linitzadors que hi ha al país. Se sumen així al 500.000 que es van comprar el mes de gener. Els apicultors ho rebutgen perquè és del tot, diuen, insuficient. Tortosa, Jordi Barranca.
Fa mesos que el sector reclamava a la Generalitat un pla de xoc amb accions com crear equips tècnics especialitzats i trampejos a tot el país. A començaments d'any el govern va comprar 500.000 de trampes, un líquid atraient, i ara en comprarà 500.000 més. Els apicultors, però, són escèptics. Jordi Brull, portaveu del sector de la Federació de Cooperatives Agràries.
Tenen previst comprar 700 trampes. Tenen la comanda feta, encara no saben ni quan rebran les trampes. Tenint en compte que a Catalunya hi ha 947 municipis, ens quedem en 0,74 trampes per municipi. Vull dir, és una burla. Per exemple, un terme municipal com Tivissa, que és el segon més extens de Catalunya, és irrisori que li toqui una trampa per a 200 quilòmetres quadrats.
Reclamen el que s'està fent en altres punts de l'Estat, com ara l'Aragó. Entre les propostes que han fet i que ara per ara no s'han atès, hi ha la de comptar amb les ADF per controlar els nius i retirar-los. Fa 14 anys que es va detectar per primera vegada la vespa asiàtica al país, un insecte que s'alimenta d'altres pol·linitzadors i també dels sucres que troba, per exemple, en moltes begudes.
I una cosa més abans de la publicitat, una notícia de la qual la pròxima matinada molts n'estareu pendents. L'Artemis 2 torna a la Terra. Després de 10 dies de missió, s'espera que la nau arribi cap a les 2 d'aquesta matinada, hora nostra, i que faci un amaratge a l'oceà Pacífic, davant la costa de San Diego, a Califòrnia. El moment d'entrar a l'atmosfera serà clau pels 4 astronautes que viatgen a bord de la nau, Sara Canyeter.
Sí, perquè serà en aquest moment quan la nau travessi l'atmosfera del nostre planeta que la càpsula Orion agafarà una velocitat propera als 40.000 quilòmetres per hora. Així ho ha explicat l'astronauta a bord, Víctor Glover.
Entrarem a l'atmosfera gairebé 40 vegades la velocitat del so i després reduirem la velocitat fins a un aterratge de 32 quilòmetres per hora al Pacífic. Quan aterrem, l'escut tèrmic i els paracaigudes ens faran anar molt lentament, de manera que aterrarem, com he dit, a uns 32 quilòmetres per hora al Pacífic i estem impacients per veure l'equip de busseig i la marina que vindran a recollir-nos.
La calor que generarà quan entri a l'atmosfera serà tan alta que es formarà plasma incandescent al voltant. Arran de l'augment de la temperatura i la velocitat, la càpsula estarà un temps incomunicada, aproximadament uns 6 minuts. Quan finalment la nau caigui al mar i es determini en quin punt exacte de l'oceà es troba, l'equip de recuperació s'hi dirigirà per recollir els astronautes.
Passen 2 minuts de 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
La Llotja de la Seda és la nova novel·la històrica de Juan Francisco Ferrandiz. Una gran saga sobre la València del segle XV, el seu edifici més emblemàtic i el poble de mercaders que la va construir. La Llotja de la Seda, publicat per Rosa dels Vents, ja a les llibreries.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Cort Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al cortinglés.es.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
A Setmana Santa, precisament, vigilaven molt especialment uns cinemes concrets de les ciutats, a Barcelona, per exemple, i era famós perquè era el cinema de les pajilleres dels universitaris.
Exacte. Com? A veure, un moment. Com? Què has dit? Pajilleres?
Sí, home, i tant. A Setmana Santa consideraven que això ens podia permetre, encara que estava consentit en secret, i hi havia una prohibició explícita als propietaris de les sales de que no les deixessin entrar i que cap home entrés en pantalons curts.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Veus, avui ja he pres una cosa més.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts de 2:15, és divendres, per tant tenim estrenes a les sales de cinema.
Primer de tot, la porta, sempre estaran tancades les dues, d'acord? Després, la puntualitat, molt important.
I les relacions paternofilials són les protagonistes d'aquestes estrenes d'avui. Per començar, aquesta producció catalana que sentim de fons, La bona filla, Marc Garriga.
La cineasta barcelonina Júlia de Paz se situa a la primera divisió del cinema català amb aquesta pel·lícula, on narra d'una manera brillant la separació d'una parella des del punt de vista més complex, el de la seva filla adolescent, una noia que busca l'equilibri entre no trair la seva mare, maltractada, però tampoc trencar el vincle amb el seu pare, a qui admira. També se centra en la relació entre una mare i una filla, la nord-americana No te olvidaré, un drama familiar més convencional, amb una trama previsible i superficial, però que mesura molt bé les seves forces i acaba sent una pel·lícula respectable sobre el dol, el perdó, les segones oportunitats i la redempció. Una altra joia que arriba avui a les sales és Incontrolable, I Swear, la història d'un home amb síndrome de Tourette que insulta, crida i es mou bruscament sense control, que es fonamenta en el millor cinema britànic de caire social i en un actor formidable, Robert Aramayo, que es va endur al BAFTA per aquest paper. També s'estrenen dues comèdies d'acció, surrealistes i salvatges, divertides i molt originals, Buena suerte, pásalo bien, no mueras, i Atrapando a un monstruo. I a més, arriba a les sales The Whole Bloody Affair, el muntatge del director de Kill Bill, de Tarantino, que és espectacular. Completen les novetats tres pel·lícules espanyoles, el drama romàntic adolescent Boulevard i dues comèdies, Solos i A una isla de ti.
I del cinema a un llibre. I és que Isabel Allende, l'escriptora en espanyol més llegida a tot el món, denuncia la censura que es viu als Estats Units, que és on viu, i que afecta també el seu llibre més cèlebre, La casa de los espíritus. Ho han dit durant la presentació del seu últim llibre, La palabra mágica, una vida escrita. Montse Camps.
Un llibre publicat per Plaza y Janés on parla sobre l'ofici d'escriure i el poder transformador de les paraules. Allende admet que necessita distància per abordar les trames de les seves obres i per això ara no podria escriure sobre el que està passant als Estats Units.
Hoy yo no podría escribir una novela sobre Trump o sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Sería muy difícil. Puedo escribir sobre casos particulares. El caso de una niñita ciega que la separan en la frontera de su madre. Eso está ocurriendo hoy. Pero la circunstancia mayor, la visión panorámica de lo que ocurre, se necesita a distancia.
Sobre l'actualitat al país on viu ara, els Estats Units, lamenta que en el món acadèmic hi ha molta censura.
En los colegios están censurando la mitad de la historia de este país, todo lo que tenga que ver con raza, lo que tenga que ver con lucha de los trabajadores. Y algunos libros también están censurados. Los míos, bueno, solo La casa de los espíritus está censurada en varios estados.
Allende confia que l'adaptació com a sèrie que s'acaba de fer de La casa de los espíritus atregui els més joves. S'estrenarà el 29 d'abril a Prime Video.
I atenció, segur que els fans de Joan Dausà ja ho sabeu, però avui té nou disc, el cinquè. Queda't aquí. Es diu Immortals i arriba 5 anys després del seu últim llarga durada, Montse Mas.
L'àlbum parla del poder de la música, la capacitat de demanar perdó o la resiliència davant les ruptures i ho fa amb un to vital, com ha explicat el cantautor santfeliuenc al programa Pausa Dicat.
És un disc vital, que va del fet de viure moments immortals que recordes per sempre, no? Que jo m'he endut, jo que és aquell Sant Jordi, aquell Vistalegre, me'l quedo per sempre, doncs és una declaració d'intencions, a dir, tant de bo amb aquest disc i aquestes cançons, visquem moments que recordarem sempre.
Dausà portarà el seu nou disc a l'escenari amb una gira íntima d'11 parades que començarà el 25 d'abril a Girona.
I tornem a un llibre, ara un còmic. Ja es pot llegir en català Chernobyl, que publica l'editorial Finestres. És la reedició del còmic que van fer fa 15 anys el guionista Francisco Sánchez i la il·lustradora Natacha Bustos. Ens arriba poc abans que es compleixin 40 anys del que es considera el pitjor desastre nuclear de la història, Valerio Vareda.
Una reedició que ha portat els autors a reviure aquesta tragèdia que ells presenten des de l'emoció, explicant la història d'una família. Sentim Francisco Sánchez.
El que volien és mostrar el que havia passat. No volien ser sagnants ni en cap moment. Era simplement explicar la història d'aquesta família, d'aquestes tres generacions, i la forma en què això li havia afectat a les seves vides.
La nova edició arriba amb nova portada, on s'evidencia que només la natura ha aconseguit tirar endavant a Txernòbil. Natacha Bustos la compara amb l'anterior.
Parque infantil es lo más triste que te puedes encontrar en la cara, ¿sabes? Se parecía mucho más simbólico que poner la central ahí, ¿no? ¡Pom! ¿No? Hagamos una cosa que sugiera más que muestre, ¿no? Y en este caso, con esta reedición, pues queríamos sugerir que la naturaleza había avanzado 40 años más y hay vida.
El blanc i negre és el marc ideal per presentar la història d'aquestes tres generacions de víctimes.
I ara acabem parlant de nosaltres. Perquè l'univers del 3CAT, de TV3, de Catalunya Ràdio, cobrarà vida l'últim cap de setmana de maig amb la gran festa 3CAT en viu, que es farà a l'Anella Olímpica de Barcelona, Òscar Callau.
Es tracta d'un gran esdeveniment inèdit amb 5 escenaris desplegats en un espai de més de 25.000 metres quadrats, amb programes televisius i radiofònics, espectacles en directe i activitats per tots els públics. Dos dels actes culminants del cap de setmana tindran lloc al Palau Sant Jordi. L'espectacle del Foraster dissabte 30 de maig, amb representants dels 120 pobles, per on ha passat Quim Masferrer, i un concert d'eufòria diumenge 31. Entrades i programa d'activitats a la nova pàgina web 3CAT en viu.
I amb aquesta notícia hem arribat a falta de 20 minuts per les 3. Moment per als esports i concretament molt centrats en el derbi que es juga demà. Després de l'ensopegada a la Champions, a la Lliga el Barça es manté líder amb 76 punts, són 7 més que el Madrid, just quan arriba la jornada del derbi barceloní. Demà, al Camp Nou, Barça-Espanyol. Un partit sempre del voltatge, amb un Barça que hi arriba amb ganes, Ramon Salmurri, com ho veu Hansi Flick?
Doncs mira, és evident que el Barça es troba en el moment més decisiu de la temporada. Té 7 punts d'avantatge sobre el Madrid al campionat de Lliga. A més, el conjunt blanc juga avui contra el Girona i a l'horitzó, el dimarts, la tornada als quarts de final contra l'Atlètic de Madrid. Flick, Òscar, deixa entreveure algunes rotacions. Per exemple, Gavi serà titular o De Jong tindrà minuts, però queda clar que a ulls del tècnic la victòria al derbi al cap de setmana és prioritària. Per això, Lamin apunta titular i la primera resposta de Flick a la sala de premsa ha estat aquesta.
Everyone knows how important is for the club.
Tothom sap com d'important és per a nosaltres, pels jugadors, molts formats al planter i que saben què vol dir jugar contra l'Espanyol, pel club, pels aficionats. És un derbi, juguem a casa i vull guanyar.
Playing at home, I want to win it.
I quan se li ha preguntat directament per les rotacions, diu que trauran un equip fantàstic i que, per exemple, en l'entrenament d'avui, no hi ha hagut novetats en futbolistes del planter, més enllà dels habituals Álvaro Cortés i Xavi Espar, que, com et dic, estan en dinàmica del primer equip des de fa temps. Ara bé, Flick no s'oblida del que hi ha a la cantonada, el Xolo esperant i aquest 0-2 en contra.
La Liga is the basis. Is that why you're playing Champions?
La Liga és allò més bàsic. Per això juguem la Champions, per la Liga. Però el somni per tots els jugadors, club, fans i entrenadors és guanyar la Champions. Per això som aquí. Hem de fer la feina del dia a dia i això és la Liga. Però al final el més important és guanyar la Champions. Per això som aquí.
From the players and from the club, so...
This is why we're here. Doncs això és el més destacat que ha explicat Hansi Flick. A veure què és el que ha dit Manolo. I és que aquest migdia també hem sentit el tècnic de l'Espanyol, Manolo González. Els blanquiblaus busquen la primera victòria d'aquest any 2026. I Sergi Andreu, que arribés precisament al camp de la terra rival, seria un bon revulsiu per l'equip blanquiblau.
Sí, tant i tant. De fet, a Manolo li han preguntat en quin lloc situaria una hipotètica victòria al Camp Nou en un rànquing dels seus grans partits com a tècnic de l'Espanyol. Heu de tenir en compte que aquí també hi entra l'ascens contra l'Oviedo, la permanència contra les Palmes o una victòria a la Lliga contra el Madrid. Doncs bé, Manolo ha dit això.
El número 1, sense dubte, vamos, ho tinc claríssim, això. O sigui, demà l'equip guanyar allà, pel que significa. Primer per tornar a guanyar el camp del rival i després perquè significaria la salvació virtual de l'equip també, faltant les jornades que falten. Llavors, penso que seria una alegria doble per tots els pericos.
El vestidor està molt motivat i convençut, diuen, que poden treure alguna cosa positiva del Camp Nou, malgrat la ratxa. S'aferren en part al bon partit davant dels blaugranes el mes de gener allà on justament va començar aquesta ratxa negativa de 13 partits sense guanyar. Per cert, el tècnic Manolo no espera un Barça minvat pel fet de trobar-se enmig d'una eliminatòria de Champions.
Jo no crec que ells vagin demà ni molt menys especular, jo crec que aniran a guanyar i intentar fer mal, si poden. Llavors, doncs, bueno, intentar competir al màxim nivell, ens hem de centrar el partit que hem de fer nosaltres, que és un partit exigent, però també sabem que hem perdut amb ells 3 vegades des que estic aquí, però sí que és veritat que almenys 2 de les 3, sobretot aquí, vam estar a prop, inclús allà a Montjuïc l'any passat, l'equip es va refer bé i va aconseguir marcar gols que es van anul·lar per centímetres.
Un espanyol que per demà només tindrà la baixa del sancionat Riedel.
Doncs això és el que ens passarà, o el que viurem, demà a 6:45, des d'una hora abans, com sempre, a la TDT, el derbi entre el Barça i l'Espanyol. Però avui comença la jornada. I obre aquesta 31a jornada de Lliga és el Girona, i no pas amb un partit qualsevol. Els gironins visiten el Santiago Bernabéu per enfrontar-se al Madrid, Eduard Solà.
El Girona ve de guanyar el Villarreal, té 37 punts, en té 8 d'avantatge sobre el descens i n'hi falten 5 per arribar als 42 que vol Mitchell. I el Madrid ve de perdre contra el Bayern a la Lliga de Campions i també de la derrota al Camp del Mallorca a la Lliga, que l'ha allunyat a 7 punts al líder. Per més que l'equip blanc al partit d'avui contra el Girona l'agafa enmig dels quarts de final de la Champions, Mitchell diu que mai és bon moment per jugar a Bernabéu i que espera el millor Madrid.
I el Madrid sempre ha de guanyar cada partit. Té aquesta exigència i després d'una derrota més, espero la millor versió del Real Madrid. Necessiten guanyar en la Lliga perquè estan a 7 punts i no tenen marge d'error.
A la primera volta, el Girona va empatar contra el Madrid a Montilivi, encara amb Xavi Alonso a la banqueta, però abans encadenava 4 derrotes contra els blancs. Mitchell ja ha guanyat el Madrid, però ho va fer a Montilivi. El Bernabéu ja ha empatat i ja sap el pa que s'hi dona. No vol ni sobreexcitació ni relaxament, perquè si perden no passa res. I sap que patiran.
Lo normal és que sigui un partit de patiment, perquè el Real Madrid lidera en la classificació moltes coses d'atac, de recuperació de pilotes, de xuta a porteria. És un equip que pot ser, amb el Barça, els dos equips que és més difícil jugar amb ells.
A banda, demanat baixa per tota la temporada, Blin amb molèsties des del partit de dilluns contra Villarreal també s'ha quedat a Girona. El partit avui a les 9, des d'un quart d'hora abans, podreu seguir la transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Però no marxem de Madrid, perquè avui també ha parlat el Cholo Simeone. L'Atlètic de Madrid, recordeu, rival del Barça a la Champions dimarts que ve, també juga demà a la Lliga, Jan Ortuzar.
Visitant el camp del Sevilla en un partit on el tècnic de l'equip Matalassé encara té baixes i, a més, jugadors com Barrés o Hanko tenen molt complicada la seva presència al partit de Champions de dimarts contra l'equip blaugrana. Però, en canvi, el Cholo Simeone sí que s'ha mostrat optimista amb la recuperació de Jan Oblak.
Es un jugador muy importante para nuestro equipo y lo necesitamos. Así que esperemos ya para el martes posiblemente que esté para acompañarnos.
Per cert, que l'entrenador d'Atlètic de Madrid també ha fet referència a la queixa presentada pel Barça després de l'arbitratge de l'anada dels quarts de final.
Vivimos en Madrid, así que estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Para que lo entienda es muy fácil de entender, así que no nos moviliza nada.
El partit de Champions serà el pròxim dimarts. Demà la Lliga, Sevilla, Atlètic de Madrid a les 9.
Per cert, avui tenim l'enèsim capítol del cas Negreira. La declaració del delegat del primer equip masculí del Barça, Carlos Naval. Una compareixença reclamada de forma insistent pel Real Madrid. Què ha dit Carlos Naval davant la jutgessa, Marcos García?
Doncs mira, Carlos Naval ha admès que a partir del 2014 és quan es va començar a posar ordre en aquest tema per part del club, els dels informes arbitrals. En aquell moment va començar a fer-se aquest sistema pel qual ell els rebia digitalment, per tant, per mail, els mantenia, diu, a disposició del cos tècnic a la ciutat esportiva. Fins aleshores arribaven a oficines, era un sistema diferent. Diu que ell no mirava en cap cas el contingut i, per tant, no sap dir-li a la jutgessa si els feia el pare Negreira o el fill. Naval assegura que els tècnics del primer equip els utilitzaven molt poc, però sí que ho feien i força els del filial. I que ell, com a delegat, i per les quantitats que eren, ha dit que totes entre 300 i 3.000 euros cadascun d'aquests informes, tenia les atribucions i permisos per autoritzar tots aquests pagaments d'informes arbitrals. També ha declarat Alfons Castro, tresorer del Barça, del club, com a representant legal del club. Ja saps, havia de fer Elena Ford, però clar, Elena Ford, a hores d'ara, en aquest moment, no és res del Barça.
Clar, perquè encara no han pres carn, no han pres possessió del càrrec als nous directius.
Per tant, hi ha anat a fons Castro. Bàsicament ha explicat que el Barça té sistemes de control, de compliance, que en diuen, i que s'apliquen. Però Castro no ha entrat al fons d'aquesta qüestió. Una novetat d'avui, a banda de la declaració de Carlos Naval.
Les defenses han demanat que declarin Gerard López i Toni Alonso per les seves etapes, respectivament, d'entrenador i delegat del Barça B. Això, com et pots imaginar, va en el plantejament de la defensa, que el que vol és reforçar l'argument. Cap al primer equip no, però aquests informes eren molt útils pel filial.
I a banda d'aquestes declaracions, què més queda pendent?
No, sí, perquè ja deus estar-ne fart d'això. Doncs mira, queda pendent que l'Audiència de Barcelona resolgui sobre la petició del Madrid, que ha demanat tenir les auditories del Barça i totes les factures dels anys 2010 a 2021 per veure si al Madrid li quadren els pagaments als Negreira i si estaven justificats o no. Com et pots imaginar, les defenses no ho consideren necessari. En qualsevol cas, la jutgessa va prorrogar la instrucció d'aquest cas Negreira el dia 1 de març i, per tant, això li dona marge per tenir-la oberta fins al setembre.
D'aquí a 11 minuts seran les 3. Ara farem una pausa i després...
El Barça és per guanyar. I ratifico totalment les paraules que vaig dir. Tinc contracte dos anys més, però hem de fer una reflexió tots plegats de cap on anem.
Parlarem del nou partit del Barça a l'Eurolliga amb el futur del tècnic Xavi Pasqual, a qui sentíem sota els focus.
Catalunya migdia.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 18 d'abril. Coneix de prop el campus i els nostres graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, informàtica, intel·ligència artificial, animació, arts digitals, filosofia, política i economia i ara el nou grau en matemàtiques. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Aquest Sant Jordi, un llibre, una rosa i Rosalia. Emporta't el llibre Rosalia, por ahí por Barcelona. Descobreix com la intuïció de l'artista i el mestissatge sonor de Barcelona han construït el personatge que ha assolit fama planetària. A partir del dissabte 11 al quiosc, per només 14,95 €. Amb La Vanguardia.
Arriba al Liceu el ballet d'Hamburg amb Nijinsky, de John Neumayer. El mite del ballarí que va revolucionar la dansa. Una producció que evoca el glamour de París i el virtuosisme escènic. Del 12 al 15 d'abril. Entrades a liceu.cat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 9 minuts seran les 3 de la tarda, com dèiem avui, a l'Eurolliga, nou partit del Barça. Després de la derrota contra el Panathinaikos dimarts passat i amb el focus en el tècnic Xavi Pasqual, avui l'equip recupera el base Juan Núñez i visita la pista del Mònaco, Ernest Macià.
Doncs si Juan Núñez tornarà, veurem quants minuts. Entrada a l'Excel es preveu que en jugui poquets, com a molt 10, però sobretot el que avui en joc, Òscar, és la possibilitat que el Barça o bé faci un pas decisiu per ser el play-in, queden només dues jornades, o bé que provisionalment en quedi fora si es combina la derrota d'avui a la pista del Mónaco amb la victòria del Dubai, amb qui el Barça té l'avaraix perdut. I, per tant, tot quedaria per la setmana que ve la visita de Pesic, el dia que retira el Palau Blaugrana. Pot ser un moment crític, i Xavi Pasqual, que ja fa càlculs.
En 21 tenim moltes opcions d'estar dintre, però encara amb alguna combinació crec que estàs fora. Però hem d'anar a buscar això, no? Amb dues victòries estàs segur en play-in. Play-off jo crec que seran 23, per tant, no crec que no ens donarà, però amb dues victòries play-in i del cantó de dalt, i amb una probablement amb moltes opcions de play-in, no? Per tant, hem d'anar a buscar aquestes victòries.
En resum, que el play-off s'ha complicat, que el play-in és el més probable, però que si el Barça no guanya els dos partits, quedarà fora fins i tot a la repesca de play-off. Aquest partit és a 7:45 i el transmetrem, com sempre, al web i a l'app de Catalunya Ràdio.
Més coses, perquè Marcel Granollers ha quedat avui eliminat als quarts de final de dobles al Masters 1000 de Monte Carlo. Una jornada en què també comencen les eliminatòries de la Copa Billie Jean King, amb la presència de dues tenistes catalanes, Montse Raya amb la selecció espanyola que juga contra Eslovènia.
Sí, comencem amb el Masters 1000 de Monte Carlo. Barcelona i Marcel Granollers amb l'argentí Horacio Ceballos no han pogut accedir a semifinals després de perdre amb la parella formada per l'argentí Andreozzi i el francès Guinard, en 3 sets, 4-6, 6-4 i 8-10 al tiebreak. Al quadre individual del torneig de Monte Carlo, l'alemany Alexander Zverev ja és a les semifinals després de superar brasiler Fonseca. Ara en joc Jannik Sinner contra Ogé Aliassime i després Carlos Alcaraz, el número 1 mundial, s'enfrontarà contra el kazakh Alexander Bublik. Tanca la jornada partit Baixerot de Minyor. I avui comença la primera ronda de la Copa Billie Jean King i l'equip espanyol debuta a Eslovènia amb la presència de les catalanes Aliona Bolsova i Guiomar Maristany. Bolsova jugarà demà en dobles amb Sara Sorribes. Just a punt de retirar-se, la tenista de Palafrugell, de 28 anys, ha rebut la convocatòria amb Espanya amb una agradable sorpresa.
Sí, estoy súper contenta. La verdad, yo ya me había despedido de todos en la última Billy en China. Y desde ayer que llegamos fue como, ostras, estoy aquí, qué guay.
L'objectiu és aconseguir la classificació per a les finals de la Billie Jean King que es disputaran al setembre a la Xina.
I ara obrim l'agenda del cap de setmana esportiu i ens fixem en el waterpolo. Hi ha competició a la Champions femenina amb tres equips catalans que disputen els quarts de final. I també hi ha semifinals de l'Eurocup de Vitovac.
Arriba l'hora decisiva, per tant, a la màxima competició europea femenina de waterpolo amb la disputa de les eliminatòries. Com ara dèiem, tres conjunts catalans d'entre els 8 quarts finalistes es jugaran en format d'anada i tornada al bitllet per a la final A4, que aquesta temporada es disputarà a Malta conjuntament amb la masculina a mitjans de juny. El primer a estrenar-se als quarts de final serà el Sant Andreu. Les actuals campiones rebran a 8:45 al Bullacmeni grec, que ha accedit a les eliminatòries com a segon de grup, en un frec a frec amb el potent Ferencváros. Les andreuenques, mentrestant, arriben a la cita després d'haver guanyat els 6 partits de la fase de grups, encara que el seu tècnic, Javi Aznar, ha alertat del potencial del Bullacmeni, liderat per Xenaki i Justra.
Un equip que porta una molt bona temporada, que està rendint molt bé a la Champions i que serà un rival molt complicat perquè té jugadores d'un gran nivell, però sobretot és un gran equip.
Dissabte serà el torn per al Mataró i el Sabadell, que també encara en l'anada com a locals. A les 12, Sabadell-Olimpiakos, el clàssic europeu dels últims anys, i a la 1, Mataró-Roma, en una oportunitat d'or per a les mataronines de tornar a una final a 4. També demà hi haurà l'anada de les semifinals de l'Eurocup femenina amb dos conjunts catalans buscant jugar-se el títol. A la 1, Atlètic Barceloneta-Trieste i a les 4, Catalunya-Zuglo.
I aquest cap de setmana també tenim ciclisme i, a més, amb un plat fort. Diumenge es disputa la 123a edició de la Paris-Roubaix, un dels 5 monuments que Isaac Vilalta té Tadej Pogačar com a protagonista principal.
Doncs sí, és que l'eslové, a més de ser el gran favorit, és qui centra tota l'atenció per la seva cita amb la història. A banda de guanyar 4 tours, un giro o dos mundials, entre molts altres títols, Pogačar també ha guanyat 4 dels 5 monuments i només li falta la Roubaix. Aquesta és una fita, per tant, molt especial, ja que al llarg de més d'un segle només 3 ciclistes han aconseguit guanyar les grans clàssiques del calendari i, a més, ja fa molt temps d'això. Rick Van Looy, el primer, va completar la fita el 1961, Eddy Merckx el 1971 i Roger de Fleming el 1977. Hi ha diversos ciclistes amb 4 monuments, però en actiu només Pogačar té 27 anys i ja ha guanyat el Tour de Flandes, la Lieja, el Giro de la Llombardia i fa pocs dies va aconseguir la seva primera Milà-San Remo. Diumenge totes les mirades estaran posades en el vell velòdrom de Roubaix i en Tadej Pogačar, Catalunya Ràdio per cert, i serem per narrar les curses masculina i femenina dins del Tot Gira.
I com cada divendres acabem amb una recomanació, Maria Chesena, quina és la teva recomanació per aquest cap de setmana?
Doncs un partit de la segona ref, o més ben dit, un parell de partits. El València-Mestalla-Sant Andreu, diumenge a les 6, i l'Atlètic Balears-Andratx, que també juga diumenge, però a les 12 del migdia. I estarem pendents perquè els quadribarrats poden proclamar-se diumenge campions de la Lliga. Ho aconseguiran, sí, com a mínim, igual al resultat que faci l'Atlètic Balears. I tenint en compte els timings, quan comenci el seu partit, el Sant Andreu ja sabrà què és el que necessita per ser campió. El premi de guanyar la Lliga de la segona ref és doble, perquè a més del títol suposa també l'ascens directe a la primera ref. Aquest cap de setmana es disputa la 31a jornada i encara en faltaran 3 més per jugar-se.
Ens queden una mica més de 2 minuts per arribar a les 3 de la tarda amb la Marta García. La resta de l'actualitat comencem amb una última hora perquè s'acaba de saber la llista de convocats del Madrid.
Sí, Álvaro Arbeloa reserva alguns jugadors per aquesta tornada de Champions contra el Bayern de Múnich dimecres, com per exemple Rüdiger, però la gran novetat, Òscar, en esta llista és la tornada d'Asensio, que feia unes quantes setmanes que no entrava.
Fora de les convocatòries, sí.
Fora de les convocatòries, hem perdut el compte de les setmanes que feia. Hi havia una miqueta així com de mala maror o una relació com a mínim una miqueta tensa entre tècnic i jugador. Doncs la gran novetat és que torna per a este partit contra el Girona d'esta nit.
Sí, sí, és la llista de convocats del Madrid per jugar avui contra el Girona, amb rotacions i alguns jugadors que queden reservats de cara a la tornada de la Champions a Múnich dimecres que té el Madrid. Però tornem a l'agenda esportiva del dia i comencem també per l'handbol.
És que el Barça podria proclamar-se este cap de setmana campió de la Lliga Sobal. Per aconseguir-ho ha de guanyar el seu partit de la 24a jornada avui a partir de les 7 contra la de Mar Lleó i a més esperar una ensopegada demà del Logroño en casa contra el Vidasoa. Si no se dona esta combinació de resultats, el Barça podria aconseguir el títol de Lliga en la pròxima jornada, que serà dimecres dia 15 en la pista del Conca.
I no deixem de parlar de les seccions blaugrana perquè tenim renovació al futbol sala blaugrana.
Mamadou Touré, fins al 30 de juny del 2027. El jugador francès de 24 anys va arribar al Barça Atlètic l'estiu del 2022, procedent de l'Ax francès, i en el 2023 ja va debutar amb el primer equip. Esta renovació se suma a la de l'ala colomenc Eric Martel, anunciada ahir també fins al 2027.
I en motor, Rally de Croàcia.
Amb el britànic Elfyn Evans, actual líder de la classificació, que no completa la jornada d'avui després d'un accident que han tingut en el tercer tram del dia dels 8 que s'han de disputar. No ha sigut un bon inici per a Toyota perquè el seu company d'equip, el suec Oliver Solberg, també ha tingut problemes. De moment veurem si demà podem prendre l'eixida. El Rally de Croàcia és la quarta prova del Mundial de l'Especialitat i la primera, això sí, que se disputa sobre asfalt. Evans, que ve de guanyar en Suècia, encapçala la general amb 66 punts, 8 més que el seu company Solberg, que és qui va guanyar en Monte Carlo. I tercer en discòrdies, el japonès Takamoto Katsuta, que en Kenya va aconseguir la seva primera victòria en el Mundial.
Doncs amb el Rally de Croàcia hem arribat a la final, a la fi de la primera hora del Catalunya Migdia.